Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge, comencem una setmana més a Església Notícia. Estem amb tots vostès, de Neus Pons, en Marc Forint, de Sònia Febrer, Toni Fullana i en Escontrol, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem l'actualitat de l'Església en comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i el comentari setmanal del nostre bisbe.
Avui celebram la Jornada Mundial dels Pobres. No ens quedem aturats, siguem una església de portes obertes, sempre al servei de qui més ho necessita.
Comencem ara i ho farem amb un dels comentaris que ens aporta el Secretariat de Pastoral de la Salut de la nostra diòcesi, titulat avui Cuidadors dels Malalts, Àngels a la Guarda.
Volem ressaltar el paper que representen els cuidadors i cuidadores dels nostres malalts i ancians. Totes aquelles persones que surten de casa molt prest al matí per dirigir-se a la casa d'aquelles persones que tenen i cuiden durant tot el dia. I també em refereixo als qui els cuiden durant la nit i els cuidadors interns.
Avui parlam de Maria Carmen Pérez, cuidadora colombiana. Ella va sortir del seu país per poder treballar i guanyar en qualitat de vida. Ella passa el dia amb na Maria i veu en ella una mare. Maria m'ho ha posat fàcil, es deixa ajudar, és molt alegre, ens comenta. Durant el confinament van passar dies tristos, però mai van perdre l'esperança.
Maria és molt religiosa i ens diu que mai ha deixat les seves pregàries. La germana Josefa va donar-li la comunió. Maria té una gran família, per això diu Mari Carmen, no em trobo sola, estic protegida i ajudada per la seva família. Es repeteixen paraules consoladores, alegria, esperança, empatia, afecte, protecció, ajuda, comunicació, oració.
Pensem en la paràbola del bon samarità i reconeguem la tasca de tantes persones que l'imiten ajudant a les persones necessitades. Mantinguem una actitud emocional afectiva que hem de potenciar nosaltres per poder compartir amb aquelles que ens necessiten. El papa Francesc va celebrar una missa pels cardenals i bisbes difunts. En l'homilia va indicar que l'oració pels morts estén els seus beneficis també a nosaltres, pelegrins, aquí a la Terra, i ens educa per tenir una autèntica visió de la vida, enfocada en el Regne de Déu.
En total han estat 169 pastors de l'Església difunts, dels quals 6 són cardenals i 163 bisbes o arcabisbes. Alguns d'aquests últims, 30, formaven part de jurisdiccions eclesiàstiques espanyoles i llatinoamericanes.
Francesc ha explicat que el Senyor en repeteix: jo sóc la resurrecció i la vida, i es crida a renovar el gran salt de la fe, entrant des d'ara a la llum de la resurrecció. Quan es produeix aquest salt, la nostra forma de pensar i veure les coses canvia, ha indicat. La mirada de la fe, transcendint el visible, veu en certa manera l'invisible, la llum de l'eternitat.
Referint-se al llibre de la saviesa, el bisbe de Roma ha destacat que, als ulls de la fe, la mort prematura d'un just no es presenta com una desgràcia, sinó com un acte providencial del Senyor. En aquest sentit, també ha afirmat que els amorosos designis de Déu per als seus elogis escapen completament a aquells que tenen la realitat mundana com a únic horitzó.
Tot seguit, els informem d'unes activitats que s'han duit a terme els dies passats a la nostra església. En primer lloc, els detalls de la presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2021.
Un any més, la Comissió Diocesana de Justícia i Pau ha organitzat la presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial. L'acte es va organitzar en dues parts. La primera, amb un contacontes a la Biblioteca Municipal de Sant Lluís amb l'explicació de l'agenda de Don Paulo, un llibre infantil amb un missatge als més petits, que un món més solidari, just, crític i compromès és possible. Tot seguit, a un espai de l'Església Parroquial de Sant Lluís, Jordi Planes, president de la Comissió a Catalunya, va presentar l'agenda glosant la figura del bisbe Casaldàliga, un dels seus impulsors. Finalment, els poetes Joan Francesc López Casasnovas i Pere Pelegrí i l'actor Joan Taltavull van prestar la seva veu a poemes i textos continguts a l'agenda, alternant amb les intervencions musicals a càrrec del jove pianista Aitor Arredondo, qui delectà els assistents amb les seves interpretacions musicals.
Seguim ara amb la informació de la presentació del llibre del 50è aniversari dels Escoltes de Menorca.
Fa uns dies, el moviment Escolta Menorquí va celebrar dos actes ben importants. Per una banda, l'assemblea ordinària i per una altra, la presentació del seu llibre, Escoltes de Menorca, més de 50 anys, sempre a punt. L'elaboració d'aquest projecte ha estat a càrrec de Xemi Bosch, expresident dels Escoltes de Menorca i coordinador general del llibre, i Laura Pons, de Quatre Vents Comunicació, que ha estat l'encarregada de la redacció dels materials recuits. En aquesta recerca del material i de les fonts, en Xemi va explicar la feina de camp que s'ha fet, tant de contactar en diferents escoltes com les entrevistes realitzades als impulsors i impulsores de les tasques rellevants durant aquests anys. En Xemi i na Laura van destacar que gràcies a aquest llibre comptam amb una font essencial per a conèixer i preservar la història de l'escoltisme a Menorca. El llibre ja es troba disponible per un preu de tan sols 20 euros a tres llibreries de la illa: a la llibreria Pau de Ciutadella, a la llibreria de Ferreries i a la llibreria Sa Catòlica de Mó. Finalment, des dels escoltes ens comenten que suposa per a ells complir 50 anys.
Trobo que 50 anys d'escoltes menorquins és una alegria molt grossa. Bueno, que vol dir que hi ha molts desafis que han passat per allà, inclús molts han estat caps o responsables o inclús de l'equip d'escoltes de Menorca, i me sembla que és molt polit, ja que això vol dir que han mostrat el mètode i troc que ojalà puguem celebrar 100 i cosa més.
Per acabar, els detalls del nou projecte solidari impulsat al Senegal.
Des de fa uns mesos, el Fons Menorquí de Cooperació està col·laborant amb un nou projecte solidari que s'està duent a terme a la regió de Tambacounda, situada al Senegal. S'està treballant amb una iniciativa d'agroecologia com una alternativa sostenible a la situació d'atur juvenil que ha causat la pandèmia de la Covid-19. El Fons Menorquí està ajudant a finançar aquesta iniciativa solidària i la ONG Vols Bosco Global s'està encarregant de l'organització. El missioner menorquí Xec Marquès és un dels coordinadors d'aquest projecte i expressa que en 6 mesos esperen disposar de bons resultats, amb una terra més enriquida, amb l'ajuda de mitjans ecològics i un major profit de l'aigua. Les dues línies d'acció principals són l'adequació d'un terreny proper al centre de formació professional, on diferents joves s'estan formant en aquestes tècniques agroecològiques, i la preparació i cultiu de 10 horts particulars.
Tot seguit, els hi fem arribar a la nostra agenda setmanal. Plataforma per ajudar les nostres parròquies.
És important que tots ajudem perquè l'Església continuï amb el seu gran servei a la societat. A la pàgina web donoamiiglesia.es pots fer les teves donacions a la teva parròquia.
Jornada Mundial dels Pobres.
Avui celebram aquesta jornada que vol conscienciar sobre les dificultats que tantes persones viuen. No deixem a ningú enrere. Ajudem i acuïm a tots els que ho necessiten.
Cinefòrum a Alaior.
El proper divendres 20 de novembre, sessió de Cinefòrum a les 20 hores a la parròquia Santa Eulàlia d'Alaior. activitat oberta a la participació de tots els joves. Animeu-vos a participar.
A continuació, escoltam el missatge del bisbe francès per aquest diumenge.
La raíz espiritual de los problemas medioambientales. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos invita a buscar las raíces éticas y espirituales de los problemas medioambientales. El recurso a la ciencia y a la técnica puede ayudar a detectar los síntomas, pero nunca alcanza la raíz de estos problemas, que reside en actitudes fundamentales del espíritu humano. Una de las raíces éticas y espirituales de la crisis ecológica es la actitud del hombre ante la naturaleza. En lugar de mantener una mirada contemplativa, el ser humano se muestra despótico y autoritario con la naturaleza, a la que quiere controlar para que se doblegue a sus propósitos. A la razón moderna, que es objetivante y analizadora, solo le interesa experimentar y controlar la realidad. Pero esta actitud provoca la desolación de la naturaleza, las mutaciones irreversibles del hombre, me refiero a técnicas de manipulación genética, y la destrucción del planeta Tierra como espacio vital del hombre. También se degrada el medio ambiente cuando el ser humano se pone en el centro, sin advertir que no puede actuar como un dominador absoluto, sino que debe respetar la estructura de la naturaleza y los límites que ésta le impone. Cuando el hombre se cree el centro, lo subordina todo a sus intereses inmediatos. Esta lógica le conduce a buscar el mayor beneficio en todo y lleva consigo tanto la explotación de las personas como la degradación del medio ambiente. Otra raíz del problema ecológico está en la confianza ciega en los avances técnicos. El ser humano con su inteligencia ha hecho posible extraordinarios avances técnicos en medicina, en ingeniería, comunicaciones, pero el enorme poder que la técnica otorga al hombre puede volverse contra él. La técnica puede crear bombas potentes y sofisticadas que se vuelven contra el ser humano y contra la naturaleza. Puede también manipular genéticamente al hombre o a las especies naturales. El crecimiento técnico tiene que ir por eso acompañado de un crecimiento en conciencia, responsabilidad y valores. Los objetos que produce la técnica no son neutros. Los problemas se presentan cuando dejamos de pensar en los fines de la acción humana. A esto va unida la ilusión de que es posible un crecimiento infinito e ilimitado. Se piensa que la técnica da poder al hombre para lograr que la naturaleza le obedezca y crezca la riqueza sin límites. Se trata, dice el Papa, de la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a estrujarlos hasta el límite y más allá del límite. Hemos de ser conscientes de que los recursos son limitados y también la posibilidad de crecimiento. Hacer frente a los problemas medioambientales y a sus consecuencias en el ser humano exige un cambio en la manera de situarnos ante el mundo, con el fin de tener una visión más amplia e integradora del mismo. No bastan las soluciones técnicas. Necesitamos hacer frente a las raíces espirituales de los problemas, con el objetivo de promover un desarrollo humano, sostenible e integral.
I això és tot per aquesta setmana.
Esperam que la informació que els hem ofert hagi estat del seu interès.
I tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los. Adeu!